Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Benvinguts al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer.
Estem a les portes de l'abril, el mes de Sant Jordi, i per això avui començarem el programa proposant-vos dues novetats editorials vinculades amb el patrimoni i amb el turisme de proximitat.
I començarem amb un convidat que ha catalogat centenars de fotografies en blanc i negre d'arreu de la comarca, l'historiador Gerard Costa. En Gerard vindrà a presentar-nos el nou llibre de fotografies de Balaguer. És el llibre Balaguer desaparegut, una novetat editorial que arriba just abans de Sant Jordi.
I també tindrem als estudis el Francesc Cantillac i l'Antoni Ortiz, autors del llibre A peu per Montdeví i altres serres de Ponent. El llibre és la primera guia que tracta les rutes de senderisme per una zona molt desconeguda de la nostra comarca, la vessant més occidental de la zona dels Aspres, a tocar de la Noguera Ribagorçana. El Paco i l'Antònia tenen previst presentar el llibre el divendres 8 d'abril, però abans vindran a fer-nos en 5 cèntims al Fent Ruta de Ràdio Balaguer.
El mes d'abril és el mes de la trobada de campaners, però això avui també parlarem amb el Jaume León, d'Os de Balaguer, president de l'Associació de Campaners, que ens parlarà de la trobada, però també del Fòrum d'Ecoturisme que es durà a terme aquest mes d'abril a l'Estany d'Ivars Vilassana i a l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell.
Continuarem el programa traient el nas per la finestra amb la nostra particular agenda. Avui us portarem, entre d'altres, un tast de vins als Neandertals de la Roca dels Bous, a Llorenç de Montgai, o unes caminades entre arbres fruiters vora el Canal d'Urgell a Tornabous i Anglesola.
Això i molt més en aquesta propera hora al magazín de turisme de proximitat de Ràdio Balaguer. Ens presentem l'equip del Fent Ruta, el Jaume Marbà i qui us parla, la Maribel Pedrol, els guions i la locució, i el Mingo i l'Oriol, els controls. En nom de tots i totes, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Fem Ruta.
Molt bé, i avui al Fent Ruta, com que comencem el mes d'abril, han preparat dues entrevistes de dues novetats literàries que tenen a veure amb el turisme. Sabeu que el Fent Ruta és un magazín dedicat al turisme, però el mes d'abril és el mes que la gent que no llegim gaire i no comprem gaire llibres durant l'any, aquell mes sí que estem obligats per Sant Jordi, com a mínim, a comprar algun llibre, tant si és per nosaltres com si és per regal. Llavors, el primer dels dos llibres que avui us presentarem és un llibre que ens ha escrit un historiador de casa que es diu Gerard Costa, a qui apreciem moltíssim, és un dels grans especialistes en el segle XX, ha fet molts treballs sobre els espais de memòria de la Guerra Civil aquí al front del Segre, i ha estat autor o coordinador d'algun dels llibres de fotos en blanc i negre més coneguts i més venuts dedicats a la ciutat de Balaguer. Bon dia, Gerard.
Hola, bon dia.
No sé si ho diem això, ja en tens més d'un de llibre de fotografies.
Sí, sí, sí. De fet, el llibre que es presenta és el segon volum d'un que ja es va iniciar el 2018, que és l'Abans de Balaguer, que segurament doncs, molta gent té les seves cases perquè es va vendre de forma en fascicles.
Molt bé. El llibre Abans de Balaguer, que és un llibre llarguíssim. Quantes pàgines té aquest llibre?
Sí, aquest llibre té prop de 1.000 pàgines. El recull pràcticament 100 i pico anys d'història gràfica de Balaguer, des de 1892 fins a l'arribada del 82, per tant, prop de 100 anys d'història gràfica i, per tant, recull doncs, bona part de tots els esdeveniments que han succeït a Balaguer al segle XX.
Llavors, jo no sé si ho diré bé, eh? Aquell llibre, de fet, és pràcticament una enciclopèdia, tant per les pàgines com també pel preu. No sé si el preu rondava al voltant de 150 euros.
162.
Sí. Llavors, una mica, jo no sé si és per temes comercials o per arribar a gran públic o per la gent que no es volia gastar tants diners, però també perquè fos un llibre més manejable, perquè al final 1.000 pàgines no és del tot manejable. Ara podríem dir que han fet una edició que no és de butxaca, però sí que és molt més assequible.
Clar, ens trobem que dins del projecte de l'Abans, el 2018, els ciutadans i ciutadanes de Balaguer obren els seus calaixos i ens fan còpia, no, d'una multitud de fotografies que totes, tot i aquestes 1.000 pàgines, no es poden encabir en aquest llibre. També ens trobem que els arxius d'aquest país continuen treballant avui en dia, continuen ingressant nous fons i, per tant, donen a conèixer noves fotografies que en aquell moment no estaven disponibles. Llavors, juntament amb que no van poder publicar totes aquestes imatges i que hi ha noves imatges disponibles, que són interessantíssimes per conèixer la història de Balaguer, les ajuntem i neix aquest volum del Balaguer desaparegut, molt més manejable, com comentaves, i amb un preu doncs, molt, molt més assequible.
Per tant, el llibre es diu Balaguer desaparegut?
Efectivament. Forma part d'una col·lecció que es diu Catalunya desapareguda, que té engegada l'editorial EFA2 del Papiol, i bueno, han considerat doncs, interessant, donat l'èxit que va tenir l'abans el 2018, com dic, doncs, engegar aquest Balaguer desaparegut.
Molt bé. Recordem més o menys preu i pàgines i tot, perquè veiem que no té res a veure amb l'abans.
Sí, fins i tot el format, no és el mateix, és un format petit, de 20 per 13 o 14, també recordant no, aquests àlbums antics que tots tenim a casa dels padrins. El preu són uns 23 euros.
23 euros.
I ronda les 182 pàgines.
Llavors, per tant,
150 fotos llargues d'història. Destil·lada, diguéssim, el millor de l'abans.
Molt bé, per tant, la idea és que potser si l'abans era per aquells que volien tindre una gran enciclopèdia visual, aquest llibre entenc que vol ser molt més popular en el sentit de que, com que totes les butxaques ens ho podem permetre, la idea és que sigui a totes les cases, no?
Efectivament. És un llibre, diguéssim, que mentre que l'abans era això, no? Per gent interessada realment o gent de Balaguer que vol recordar i vol reviure totes aquelles coses que ja va viure al seu moment, aquest és un llibre pràcticament fins i tot per donar a conèixer Balaguer. Si algú vol conèixer Balaguer o la història de Balaguer, què hauria de saber, no? Les quatre línies, la síntesi, no? Del que seria l'altre llibre.
Molt bé. El llibre ja està a les llibreries o quan està previst distribuir? Com va això?
Sí,
on el podrem trobar, aquest llibre?
El llibre ja s'està venent, ja està a les llibreries i bueno, pràcticament a totes les llibreries, als tancs de Balaguer, es pot localitzar, es pot trobar.
Per tant, ara mateix ja es pot...
Ja pot anar la gent a la seva llibreria de confiança o on ells adquireixin els llibres i comprar-lo, efectivament.
Molt bé, és a dir, si ja volem preparar el Sant Jordi amb temps abans de Setmana Santa, ja podem, com aquí diu, anar a comprar-nos el regal. Gerard, això és un magazín de turisme, però ens agrada que al final, quan tu vas a un lloc, el turisme s'ha de concretar, s'ha de materialitzar amb objectes físics concrets que evoquin aquesta destinació. Llavors, la pregunta és, per què hem de comprar el teu llibre? Per què als visitants també els hem de convidar a que comprin aquest llibre? Tens els micros de Ràdio Balaguer, del magazín de turisme, ara haurem de comprar tots llibres per Sant Jordi, si ens ve de gust. Tu creus que és una bona idea que ens autorregalem aquest llibre?
Jo crec que sí, i fixa't, com comentaves, també, fins i tot pel turista, perquè, evidentment, per la gent que és de Balaguer de tota la vida, o que hi ha viscut, o que hi viu, perquè també es trobem molta gent de fora, que viu a Barcelona, Igualada, o Girona, és igual, té records de la seva infantesa de Balaguer, i, per tant, és el nivell sentimental és evident, no? La gent que viu a Balaguer no en cal parlar. Però fins i tot també pels turistes. Els turistes, una persona que visita Balaguer, com comentàvem, és un format molt, molt, molt agraït, no pesa, es pot transportar, i és un record més de la ciutat. Fins i tot per recordar o per veure com ha canviat aquell indret que tu estàs visitant ara, perquè ens trobarem imatges doncs, d'edificis que ja no hi són, que estan destruïts. Per tant, també ens serveix... I a part, les fotos també van guiades, és a dir, trobem un peu d'imatge que ens indica què és el que s'està veient en aquella foto, què és el que ha canviat, què és el que no ha canviat, quina tradició ha mutat o continua inalterada. Per tant, també és un passeig que pot guiar el turista dins de la seva visita a la ciutat. I més enllà d'això, per la gent de Balaguer, per exemple, doncs... moltes vegades no sabem què regalar a una persona, no sabem quins gustos té, si li agrada la novel·la negra, si li agrada la novel·la historiogràfica. Per tant, això jo crec que és un regal segur.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, hi ha una última pregunta. I seràs per fer signatures el dia de Sant Jordi?
A veure, ho intentarem, a veure si hi ha sort i també la gent s'anime a sortir al carrer, això per suposat, i a veure si ens podem trobar.
Molt bé, doncs avui hem volgut convidar el Gerard Costa, ell és historiador especialitzat en història contemporània, en el nostre segle XX, que ja ha col·laborat amb diferents projectes amb l'arxiu de Balaguer. De fet, em sembla que també tens algun llibre de fotos de Tragó i de fotos d'alguna altra població que has coordinat des de l'arxiu.
Sí, es va iniciar una recollida d'imatges també per rescatar, no?, el que dèiem, aquest tresoret que tenien tots a casa, no?, de fotos antigues que semblen inconexes, però quan les poses en conjunt poses contextualitzades doncs aporten molta informació, no? Una foto de comunió, per exemple, un no pot considerar interessant, però en canvi doncs, ens mostra una època, uns pentinats, una moda que ja ha deixat d'existir. I molt segurament doncs, d'aquí una generació ens semblarà un vestit pràcticament extraterrestre, no? I ens parla d'una època i d'un moment, això.
Molt bé. Tu havies amb l'arxiu fet aquest llibre de fotos, em sembla, col·laborat amb el de Tragó? N'havies fet algun altre per Verdos de Balaguer?
S'ha fet Tragó, Castelló de Farfanya, sí. I Penelles.
Molt bé, molt bé. Sí, sí. Doncs ja veieu, el Gerard Costa sempre al Pau del Canó amb projectes interessantíssims per a tensar al gran públic aquestes imatges de la nostra història, d'aquest blanc i negre, que segur que a tots ens emocionaran i seran un fantàstic regal per Sant Jordi. Gerard, una vegada més, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a la propera, que vagi molt bé amb aquest llibre per Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Fem ruta.
Al Fent Ruta d'avui, com que estem a punt de començar el mes d'abril, hem volgut fer un especial una mica de propostes literàries per regalar, a més, novetats editorials que tenen a veure amb el turisme. Llavors ja hem fet la primera entrevista amb el Gerard Costa d'aquest llibre del Balaguer d'abans, aquestes fotos en blanc i negre que s'estrena ara, que ja, de fet, ja és a les llibreries. I el segon llibre que es presenta vinculat a aquest turisme de proximitat, que hem volgut compartir aquí al magazín turístic de Ràdio Balaguer, és un llibre d'excursions al voltant del Mont de Vi. I per parlar d'aquest llibre tenim aquí els estudis, els dos autors, ells són de Balaguer, és un matrimoni molt actiu, molt vinculat al centre excursionista, i de fet no és el primer llibre que presenten, ja en tenen uns quants, em sembla. Per tant, saludem a l'Antònia Ortiz. Hola, Antònia.
Hola, bona tarda.
I al Francesc Antillac, Paco, per molta gent de Balaguer, però el llibre hi posa Francesc. Per tant, Paco, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Molt bé. És veritat que en teniu uns quants de llibres?
Bé, aquest és el nostre tercer llibre. El primer té més de 15 anys i s'anomena Caminades per la Noguera. I el vam fer perquè a partir d'una sèrie d'excursions que muntàvem mitjançant el centre excursionista, doncs vam ser conscients de que llibres d'excursionisme que parlessin de la Noguera no n'hi havia. I, en canvi, la Noguera oferia moltíssimes possibilitats amb aquest camp. Llavors vam fer més de 15 anys, no recordo exactament l'any, vam fer aquest primer llibre, Caminades per la Noguera.
Sí, va ser, perdona, el 2003.
Val.
Vam traure, sí.
I després, ara fa uns 5 anys, doncs la mateixa editorial ens va proposar que el llibre s'havia exhaurit i si volíem participar en una col·lecció, que era una col·lecció que cada comarca feia un llibre sobre les excursions possibles a les comarques, i aquest s'anomena La Noguera, 17 excursions a peu. Aquest va ser el segon. Los dos, un era com una reedició, però ampliada i revisada i modificada, i aquest és el tercer, que és aquesta zona que és tan inèdita i tan desconeguda per la gent que la tenim a prop i, en canvi, no es coneix.
De fet, abans de que entréssim als estudis fora de micròfon, estàvem comentant el llibre, i jo la primera pregunta que els he fet al Francesc i a la Joana és què és això de Mont de Vi, no? Perquè és una serra molt poc coneguda. Antònia i Paco, on és això de Mont de Vi?
Mira, Mont de Vi està, diguem-ne, tocant el Verola, entre Alberola i l'antic poble de Tragó de Noguera. És una serra que, evidentment, és molt desconeguda perquè tot aquell territori es va despoblar a causa de la construcció de l'embassament de Santa Anna. I, per tant, allí va marxar la gent, allò va quedar deshabitat i, bueno, pues, la gent que voltem per allí i que ens agrada la muntanya o així, pues, ho hem anat coneixent i hem vist que era algo totalment inèdit. És un recurs, diguem-ne, excursionista, que, bueno, se suma a tots els altres recursos que tenim a la Noguera, perquè la Noguera és un lloc privilegiat per fer senderisme, amb una quantitat de rutes impressionant. I Mont de Vi era la desconeguda, diguem-ne, la zona que la tenim aquí molt a prop, però que ningú coneix, o molt poca gent coneix. I, per tant, era un moment en posar-ho en valor, també.
Per tant, per entendre'ns, aquest llibre se centra en la part més occidental de la comarca, la zona que hi ha més propera a la Noguera Ribagorçana, per tant, la zona dels Aspres que toca amb la Ribagorçana, a partir d'aquesta serra que m'ha explicat, aquesta serra de Mont de Vi, que està a mig camí entre Oberola i Tragó, una mica al nord, suposo que la carretera que va entre Oberola i Tragó és la que passa al sud, és aquella serra que mos queda al nord.
Sí, és el camí del Pas del Llop, passa pel peu de la serra de Mont de Vi.
Molt bé. Anem al llibre. El llibre em sembla que té unes quantes excursions, no només en té una, en té una vintena, no?
Sí, el llibre s'inicia doncs, amb una mica d'introducció, una informació general, unes recomanacions, una localització dels itineraris i un mètode, i una informació bueno, del nivell. Això ocupa doncs, la part principal, la part d'inici del llibre, i després hi ha 23 itineraris.
Estan ordenats d'alguna manera, de sud a nord? O com...
Sí, estan ordenats perquè, a veure, la Serra de Montdeví queda com al centre, no? Al mig. I llavors, doncs, hem ampliat pel sud i pel nord, i llavors comencem doncs, des de la zona de Ibarres de Noguera, en Daní, i acabem a prop del Montsec, allà a la zona de Corçà. Per tant, van bastant de sud a nord.
Per tant, agafant la Noguera-Ribagorçana com a eix central que ens quedarà sempre a ponent, comencem a la zona d'Andaní, que és aquest agregat d'Alfarràs, per tant, entre Alfarràs i Ibarres de Noguera, i anirem trobant diferents excursions. En total, heu dit 23 excursions, 23 itineraris diferents, que tenen en comú aquest territori, ara ho diu el Paco, que és un territori malauradament despoblat. Em sembla que fora d'antena dieu que es va forçar aquest despoblament per haver de construir aquests embassaments, l'embassament de Canelles i l'embassament de Santana, i aquest despoblament forçat també el que va fer és que aquest territori quedés, si voleu, sense fer malbé, no?
Sí, bé, en tot cas, la zona que està despoblada és la zona de Montdeví, perquè aquesta part més cap al sud o més cap al nord hi ha poblacions, hi ha Ibars, hi ha Andaní, hi ha Ossa Balaguer, no? Llavors, la zona que és una descoberta, aquesta zona que ens referim com a despoblada, que s'ha preservat degut a aquest oblit, doncs és la que podem dir que està més desconeguda.
Molt bé. Sí, no obstant, avui m'agradaria afegir doncs, que tota aquesta zona que abarca el llibre, degut també al seu despoblament, ha quedat bastant, bastant verge el territori. Llavors, tota aquesta zona està declarada espai natural protegit dels vessants de la Noguera Ribagorçana. Es diu així. Llavors, clar, tot aquest territori, si hi ha alguna població, doncs és petita. Potser la població més gran que trobem és Os de Balaguer. Però, per exemple, si trobem Corçà, és una població petita. Si trobem, bueno, Andaní...
Alberola
és pobles, molt petit. Sí. Tartareu segueix sent petit. Vull dir, clar, són llocs que si hi ha alguna població és petita, és de pocs habitants, no?
A Alberola potser hi viuen 20 persones i a Tartareu sí. 60 o 70.
Sí, vull dir que aproximadament, sí, ve a ser això. I suposo que, bueno, Ibarres de Noguera
ja és una mica,
és una mica més gran, però vull dir, no hi ha grans...
No arriben a 500. Jo, me sembla que el municipi sí, perquè Gerpes és molt gran, sí. Però Os en si tampoc deuen arribar a 500.
Molt poca gent. Per tant, és un territori que és molt gran, però també és molt despoblat. Pensa que també diguem, el terme d'Os, si descomptem Gerp, Gerp té, o sigui, Os té un terme municipal molt gran, però també molt despoblat, perquè si traus Gerp i traus Os, tota la banda de cap allà, cap al Verola...
Fins a Tragó.
Tragó, jo què sé, Blancafort i tot això, doncs, escolta...
De gent no n'hi ha.
No n'hi ha.
I clar. Això fa que tinguem uns territoris immensos que s'han conservat, malauradament, també per culpa d'aquest despoblament.
Correcte. És així.
Aquest llibre que avui ens avanceu està previst que aviat el presenteu públicament aquí a Balaguer, no?
Sí, la presentació serà el divendres 8 d'abril, a les 7 de la tarda, sí. al Casal de la Palla Bacara.
Molt bé. Divendres 8 d'abril, a les 7 de la tarda, a la Palla Bacara. I com anirà la presentació?
Doncs ens presentarà el president de l'Associació Amics de Tragó de Noguera, perquè també hauríem de dir que, a part d'una descoberta per l'excursionisme, aquest llibre també ha pretès ser una mena de recull de memòria de la zona. Perquè quan anàvem preparant les excursions i anàvem caminant, ens va llamar l'atenció que trobàvem moltes restes de quan allò havia estat habitat. Cabanes de pedra, marges de camins antics, restes de carboneres... I això ens va portar a pensar que podríem fer també una mena de recull de totes aquestes coses, explicar-les... I fins i tot han tingut molt en compte dels llocs, utilitzar els topònims antics, els que feien servir doncs, quan allò està evitat. Llavors, el llibre ha acabat sent a més d'un llibre d'excursionisme, una mena de recull de memòria de quan tot allò era viu, era habitat.
Sí, fins i tot quan trobem una cabana diem el nom d'aquella cabana, la cabana de Carlos o la cabana de Guillo o el que sigui, no? Perquè és com es coneixia, i això també ho hem volgut plasmar en llibre perquè no es perdi aquesta, doncs, aquesta memòria, perquè això ho saben la gent gran, la gent gran que van viure allí, van habitar, però clar, aquesta gent arribarà un moment que no hi seran, i per tant que quedi plasmat en un lloc o altre tot el que han pogut recollir. De la mateixa manera que parlem, doncs, hi ha uns requadres als capítols, doncs, que podem parlar, doncs, de la pedra seca, de les construccions en pedra seca, de la producció de carbó, que era molt habitual allí, i, bueno, de diferents aspectes, doncs, que passaven allí, que en trobes restes i que en trobes testimoni, i ho expliquem, també, perquè també forma part una mica del mode de vida que aquella gent que vivia allí, doncs, tenia, no?
Molt bé. Avui estem parlant amb l'Antoni Ortiz i amb el Paco, amb el Francesc Cantillac. Ells també són líders de l'Associació d'Amics de Tragó. Em sembla que teniu orígens en aquella zona, a Tragó.
Bueno, això...
El Paco, jo, el Paco,
jo,
sé
jo
que
no,
hi és.
Sí, el meu padrí,
no.
El meu padrí patern, doncs, era d'allí.
I abans tota la zona dels Aspres del Montsec, la zona més occidental, que són els vessants de la Noguera Ribagorçana, hem volgut plasmar amb aquest llibre que presentaran el divendres de la setmana que ve, però que abans hem volgut vindre presentant-se aquí. Aquest llibre ja està a les llibreries?
Doncs aquest llibre, sí, ja està a les llibreries des d'aquesta setmana, potser des d'ahir o des d'avui, ja es pot adquirir. És un llibre editat a color, perquè també hem forçat una mica amb la editorial, doncs, perquè ens agradava que fos en color, perquè sigui encara més, com te diria jo, més vistós, perquè, doncs, bueno, és més que un llibre per nosaltres,
sí,
no?
Sí, bueno, és, la idea aquesta de que fos en color... És també, doncs, perquè sigui interessant només per a qui vulgui practicar l'excursionisme, sinó també per la persona que sigui de la zona o que tingui els orígens a la zona, doncs podrà veure molts indrets i molts llocs que potser n'ha sentit parlar o potser pues, hi ha passat, hi ha viscut, i tot el que té el Paco de la cabana tal o la cabana qual, saps? Llavors, vull dir que només que sigo atractiu per més que per l'excursionista.
No només per l'excursionista, sinó també per qui vulgui conèixer la tradició, els costums de tots.
Exacte.
Aquests llocs,
sí.
De fins al Rader Racó, que això suposo que també us ha donat molta feina a vosaltres, sí. En entrevistar tots els padrins de la zona,
sí.
Per dir, escolta, d'aquesta era com se'n diu, d'aquesta avall com se'n diu, d'aquesta cabana com ne dieu, que s'hi feia aquí,
sí, sí.
Que hi havia aquí. Suposo que hi ha hagut una feina al darrere,
sí, sí.
No només in situ sobre el terreny, sinó també parlant amb moltíssima gent, sobretot padrins de tota aquesta zona, des d'Ibars,
sí.
Des d'Ibars i des d'en Daniel, cantó d'Alfarràs, fins a dalt de tota Corçà, a la Vall d'Age, tota aquesta zona del més occidental dels Aspres. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, Antònia, i Paco, i Francesc. Jo li dic Paco, però m'ha dit el llibre i posa Francesc.
Sí, però
haver-nos-ho volgut, vindré a explicar, perquè ja sabem que la setmana que ve, ara ho explicàveu, hi haurà aquesta presentació amb el Xavier Mora, amb el president de l'Associació Amics de Tragó,
sí.
Que es farà, recordem a tothom, el divendres 8 d'abril a les 7 del vespre al casal La Palla Bacara, però que és un llibre que ens sembla molt interessant i que des d'aquí animem a tothom que no tingui idees per regalar el dia de Sant Jordi, que això és una proposta molt interessant, i per això hem volgut convidar els seus autors, al Francesc i a l'Antònia, que ens ho vinguessin a explicar aquí, al Magazín de Turisme, perquè, com explicava abans l'Antònia, som una comarca líder en senderisme i, per tant, no s'entén fer turisme en aquesta comarca sense fer senderisme. Per acabar, pregunta, vosaltres que esteu inclòs al centre excursionista. El senderisme té riscos?
Per suposat que té riscos. O sigui, la premissa hauria de ser per allà on passes que no es noti que has passat. Això seria l'ideal, que poguessis anar a la natura, podries disfrutar de l'excursionisme, de l'esport a l'aire lliure, de conèixer territori, però que no deixessis rastre del teu pas. Això seria l'ideal. Malauradament no és així. Trobem... Bueno, aquesta zona no trobem massa perquè com que no està concorreguda, no? Aquesta és una de les preocupacions quan fèiem el llibre, que dèiem, carai, una miqueta com ha passat amb Bonrevei, no? Que nosaltres hi havíem anat i no hi anava ningú i ara, pues, sembla... en fi, allò va, que diuen les rambles.
Sembla les rambles.
No? Vale, sí. Aquest és el risc, no? Quan dones a conèixer un territori, pot passar Però, bueno, jo penso que cada vegada hi ha més conscienciació del respecte a la natura, de... Bueno, en fi...
El dilema sempre és el mateix. O sigui, això s'ha mantingut verge perquè la gent no ho coneixia i no hi anava. Si ara ho donem a conèixer, la gent hi anirà. Llavors, el risc és ho malmetran o ho conservaran. Doncs depèn quin perfil de persones ho visiti. I sempre corres el risc, doncs, de que... passin coses que no t'agradaria que passessin. Però, per altra banda, doncs les persones que vulguin gaudir, que vulguin disfrutar d'aquests territoris inèdits i dels paisatges que des d'allí es poden veure que són sorprenents, doncs clar, també potser han de poder conèixer i han de poder anar. I sempre estàs amb aquesta dicotomia de dir, bueno, totes les monedes tenen cara i creu, no? Doncs, bueno, el senderisme també, no és una excepció.
Doncs des d'aquí, des d'aquesta crida que ens fan l'Antònia i el Paco de fer un senderisme responsable, sí que els hi volem agrair de nou que hagin vingut a presentar-nos el llibre i que sigui tot un èxit enguany per Sant Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
Moltes gràcies, Jaume, i fins a sempre.
Gràcies a vosaltres.
Fem ruta.
I continuem el Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, perquè ens acaba d'entrar una activitat pel dissabte 9 d'abril, que de fet no teníem constància que existís fins a última hora, ara ens ho han passat, que es diu Caminada per descobrir les papallones i el timó. I clar, el títol d'entrada ens ha agradat, i per això hem dit anem a esbrinar de què es tracta. I per això tenim de fet a l'altra línia del telèfon a la Marina Lee. Hola, Marina.
Hola, bones, Jaume.
La Marina, l'agafem a Menàrguens, em sembla que vius a Menàrguens, és correcte això?
Sí, sí, visc a Menàrguens.
Marina, aquesta és una activitat que tindrà lloc una mica més amunt. Menàrguens és on desemboca el riu Farfanya. Si pugem riu Farfanya amunt, arribarem fins a Castelló, i a Castelló hi ha la Serra Llarga. I em sembla que és una activitat que tindrà lloc a la Serra Llarga el dissabte 9 d'abril, ho diem bé?
Sí, ho dieu bé.
Explica'ns què és això, quina activitat fareu, a veure'm.
Doncs mira, el dissabte 9 d'abril ens trobarem a les 10 del matí a Castelló de Farfanya, rere les piscines.
Sí.
I llavors sortirem a fer una ruta circular per veure, per conèixer les papallones que hi ha allí, doncs, a les timonedes, a les vores dels camins, etc.
Per tant, llavors, sí.
Perdona.
No, endavant.
Doncs això, que serà una passejada, doncs, per gaudir de la natura en família i per disfrutar de les papallones, que són uns animalons molt, molt xulos. I llavors aprendrem una miqueta, doncs, de la seva biologia, de què fan, quan volen, de què s'alimenten, com les podem identificar.
Molt bé.
I parlarem una mica del timó.
Del timó i de les papallones. Pregunta, a l'activitat s'ha d'inscriure o com va això?
Doncs és una activitat gratuïta, però cal inscriure's.
D'acord. Per tant, l'activitat és gratuïta i per inscriure's en la web, suposo que és la web dels Espais Naturals del Ponent?
És la web dels Espais Naturals del Ponent, sí.
Molt bé. Quina durada té més o menys l'activitat?
Doncs l'activitat la farem en dues parts. La primera part de l'activitat serà una passejada.
Sí.
I farem una ruta circular. Durarà més o menys unes dues hores. I llavors portarem caçapapallones, portarem unes guies senzilletes per ensenyar la gent a identificar papallona. I quan acabem la ruta circular farem una altra activitat, que serà una activitat per parlar una mica del timó, que per és una planta, doncs, molt interessant i molt important a la zona, ja que té moltes utilitats. I el que farem serà, després de parlar una mica del timó i explicar la importància que té tant per les persones com per als altres éssers, farem un petit taller d'esqueixos. Farem esqueixos de timó per portar a casa, i per fer els esqueixos, doncs, farem servir arrelants naturals en comptes d'hormones sintètiques.
Molt bé.
Llavors serà una part de taller així que la gent podrà practicar una manera d'esqueixar timó i altres plantes que es poden multiplicar així, i es podran emportar a casa una planteta de timó cadascú.
Perfecte. Per tant, una activitat que durarà unes 3 hores, des de les 10 fins a la 1. Primer, sí. 2 hores que es farà aquesta ruta circular al voltant de Castelló de Farfanya, la zona de la Serra Llarga, i després, a partir de les 12, es torna, suposo, el punt d'inici, que és on es faria aquest taller, de més centrat en el timó. Recordem, la web és espaisnaturalsdeponent.cat i com ens recordava ara la Marina Lee, que serà l'encarregada de dinamitzar aquesta activitat, és una activitat gratuïta, però hi ha places limitades i per tal cal entrar en aquesta web per fer l'inscripció prèvia. Doncs escolta, Marina, moltíssimes gràcies per haver agafat la trucada de Ràdio Balaguer, del magazín turístic del Fent Ruta, i que sigui tot un èxit.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.
Aquí tingui ganes d'aprendre una mica més de papallones.
Exacte, recordem dissabte 9 d'abril a les 10 del matí amb sortida des del pàrquing de les piscines de Castelló de Farfanya, activitat gratuïta, sobretot per al, entenc que és per al públic familiar, no, Marina, sobretot?
Sí, és per qualsevol públic. Qualsevol. Vull dir, portarem guies i tal, i llavors els que tinguin ganes d'endinsar-se una mica més podran endinsar-se una mica més, i els que simplement tinguin ganes de passejar i atrapar alguna papallona i mirar d'identificar-la, doncs també.
També ho podran fer. Entenc que les caça...
Per tots els edats.
Perfecte. Entenc que les caça papallones les facilitareu des de l'organització. La gent no l'han de portar, oi que no?
No. Portaré alguns caça papallones i unes quantes guies.
Molt bé. Doncs res, com diem, que sigui un èxit. Recordeu, oïdors, la web per apuntar-se és espaisnaturalsdeponent.cat i això tindrà lloc d'aquí dos dissabtes, el dia 9 d'abril, a partir de les 10 del matí, a Castelló de Farfanya. Moltíssimes gràcies, Marina.
A vosaltres.
Fem ruta.
Molt bé, continuem al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, i avui estem molt contents de saludar el Jaume León. El Jaume León és un nou vingut a Os de Balaguer, i el mes d'abril a Os de Balaguer se celebra la trobada de campaners. Dic nou vingut perquè ja veureu que té encara una mica d'accent de Barcelona, però fa uns quants anys va descobrir el paradís, aquí a la nostra comarca, al mig dels Aspres, i va decidir fent d'això casa seva. Benvingut, Jaume.
Moltes gràcies, Jaume. Benvingut de fa 22 anys.
Sí, sí. Benvingut aquí a la ràdio, al magazín turístic, que ja saps que és casa teua. Escolta, comencem, si vols, amb la trobada de campaners, perquè ho diem bé, no? Finals d'abril, més o menys per Sant Jordi, tindrà lloc la trobada anual de campaners. En quins dies serà això?
Mira, sí, és com... Sempre fem, cada any ho fem a l'últim cap de setmana del mes d'abril. Aquest any és una mica especial perquè el 23 és dissabte i és Sant Jordi, i aleshores ho hem reconcentrant tot pel dia 24, diumenge. I el dia 24 farem la 34 trobada, que és la trobada amb més, diguem, més ganxo i que més edicions s'han fet de tot el territori espanyol. Perquè abans estàvem empatats amb un poble de Villavante, que està a Marina del Rei, que està a León, i estàvem els dos empatats a 33. Però nosaltres vam aprofitar aquest any de pandèmia, que ells no varen fer, nosaltres vam fer, en fi, total, que varen fer una trobada així amb totes les mides de seguretat, i ara aquest any aconseguim la 34, que és l'edició amb més solera que es fa a tot el territori de la península.
Molt bé.
I farem el dia 24, que és diumenge, i serà, bueno, com sempre, té el mateix... Mira, durant 34 vegades... pràcticament s'ha anat repetint el mateix format. I el que fem és que tot el dematí del diumenge ens reunim tots els campaners, tu saps que hi ha la confraria Campaners de Catalunya, que tinc l'honor de ser president d'honor.
Em consta.
I aleshores ens reunim, i aleshores els campaners pugen els 94 esglaons que hi ha del campanar 2 de Balaguer, i allà toquen la campana. 94, que l'edició de l'any anterior, el campaner més vellet que va pujar, tenia 94 esglaons. O sigui, això té mèrit, Déu-n'hi-do.
Molt bé. Escolta, a part de la trobada de campaners, em consta que fas unes visites dinamitzades al castell d'Os de Balaguer, que, de fet, aquest castell ja per si és interessant, però, a més, a part del continent, el contingut, això plugui com una espècie de petit museu de campanes, i em consta que convertiu una mica les visites guiades en una espècie de concurs, però obtenint un diploma, que és el diploma de ser un bon toc a campanes, com va això?
Sí. Bueno, la veritat és que la visita al castell d'Os de Balaguer la fem una mica teatralitzada, i de fet és una visita al poble d'Os de Balaguer, perquè pugem caminant des de l'oficina de turisme, ensenyant, coneixent a la gent, presentem als veïns que ens creuem, perquè la gent prengui nota del territori, després visitem els comerços que estan oberts, tant la, la coca de recapte com uns embotits, uns fuets de metro espectaculars que es fan, i fem que la gent s'involucri amb la realitat del poble, no? I tot això fa que la pujada, perquè clar, els castells normalment estan cap amunt, no? Pues això aconseguim que la pujada al castell pues sigui molt dinàmica, divertida, la gent riu amb els veïns, ens trobem amb l'Andreu que els explica un sopar de burro, algo fantàstic, no? I aleshores arribem al castell i allà, bueno, l'os malignum castrum l'expliquem des d'una manera que el que volem és que la gent quan torni a casa seva ho expliqui als veïns. D'una manera, i aleshores entrem a la sala gòtica, una sala preciosa, i allà tenim l'únic museu de campanes registrat que hi ha a tota Catalunya. I allà fem una cosa que, mira, en aquell museu, tot arreu on diu prohibido tocar, es pot tocar, perquè un museu de campanes que no es pugui tocar, ja em diràs tu. I aleshores el que fem és, més que un concurs, fem una juguesca que consisteix en donar una classe de tocar campanes. Aquest és una classe que dura 2 anys, però nosaltres tenim un acord a la Universitat Juan Carlos I i ho fem en 2 minuts, saps? Aleshores ho fem, la gent veu com es toquen campanes i allà fem una mena d'escala musical. I la gent toca la campana i s'hi aproven, que normalment la magnanimitat del professor és infinita, doncs si aproven, se li dona el carnet de tocar campanes de Catalunya.
Molt bé, doncs ja ho veieu.
I bueno, la gent queda molt contenta, vamos.
I ja veieu que el Jaume León, a part de ser el responsable, president d'honor de la confraria de campaners, doncs fa aquestes visites dinamitzades al Museu d'Os de Balaguer, aprofitant que això prové aquest Museu de les Campanes. Jaume, abans d'arribar al rader cap de setmana d'abril, el diumenge 24, que hi ha la trobada de campaners, venen els dies 6 i 7 d'abril, i els dies 6 i 7 d'abril, que és la setmana vinent, em sembla que també estàs enredat amb una cosa que se'n diu Fòrum d'Ecoturisme, Fòrum de Natura, Ecoturisme i Sostenibilitat. Què és això?
Bueno, mira, això ja és el tercer fòrum que dinamitzat i organitzat per la Direcció General de Turisme es fa a Catalunya. No? El primer es va fer a Olot, el segon es va fer al Delta de l'Ebre, i aleshores el tercer el fem aquí a Mollerussa, al Pla d'Urgell, no? Entre Mollerussa i Calcine. I aleshores és un fòrum que durarà 2 dies, el dia 6, que és dimecres, tot el dia, a la Casa Canal, extraordinària. Si no coneixeu la Casa Canal, jo m'he quedat bocabadat, perquè et fan una visita, la Maribel fa aquí, una visita...
Ara he sortit, després vindrà a fer-nos la secció de l'agenda, però la Maribel és la companya d'aquí del Fent Ruta, per tant, és i va ser la qui va muntar el museu, els espais culturals del Canal d'Urgell, va estar un temps que va anar cap a Os a treballar, i ara l'atzar professional ha fet que pogués recuperar el seu projecte, jo li dic que és el seu projecte de vida, i la veritat és que l'està dinamitzant molt bé. Per tant, això serà en 2 dies, entenc que és un fòrum professional o és obert per al gran públic?
Pues sí, l'ecoturisme, aquest fòrum, que com deia ja és la tercera vegada, el tercer fòrum que es feia, es fa cada 2 anys, malgrat que l'any passat no es va poder fer per raons òbvies, i reuneix aquest nou sistema de viatjar, que és l'ecoturisme, l'amor a la natura i a la sostenibilitat, no? Que probablement sigui una manera de fer les coses diferents i de futur. I com us deia, això té 2 dies, tindrà lloc al canal, a la Casa Canal, el dia 6 d'abril, que és el dimecres de la setmana vinent, i aleshores durant tot el dia hi ha activitats, taules rodones, etc. Inclús a la tarda, a partir de les 4, hi ha una sessió que es diu Àgora de Projectes, i allà són les experiències d'èxit que han tingut diferents empreses, no? De fet, hi haurà 4 que parlen de sostenibilitat, el turisme universal per totes les persones, el saludable, les guies de turisme, això t'agradarà a tu, etc. I per la nit, per la tarda, el que fem és anar a la possibilitat d'anar a activitats de descoberta, que diem. Hi haurà la possibilitat d'anar a l'Enciclopèdia Mural, a Ibars d'Urgell, a l'Estany, al cim de Vilassana, la serra, els cavalls de Pla de l'Urgell, el vestit de paper, el museu de vestits de paper, que jo crec, mira, el museu, ara aprofito per fer una propaganda gratuïta, però el museu de vestits de paper jo crec que és un dels únics a Europa i la gent no el coneixem.
Sí,
i val la pena anar-hi, perquè això si estigués a la Conxinxina aniríem. I en canvi, com que està Mollerussa,
el tenim al costat de casa, i aquí el programa, com que la Maribel és originària de Mollerussa, sempre cada any aprofita per fer-ne propaganda. Escolta, Jaume, per acabar, a mi m'agradaria que ens expliquessis als nostres oients una cosa que s'està fent durant aquest mes de març i aquest mes d'abril, que és una cosa que es diu Estar al Viatge, que em sembla que és obert a tothom qui vulgui viatjar per Catalunya I em sembla que et pots estalviar fins a 150 euros de descompte. Què és això d'estalvi viatge? Perquè
això
tu, com a agència receptiva, com a Lleida i tu, suposo que hi participeu en aquest projecte?
Sí, nosaltres, de fet, hem estat, fins ara, l'agència online que més ha vengut a tota Catalunya, l'online. Altres coses són les presencials, que en principi són més fàcils. No? Però si entreu, qui volia entrar? Qui entri a estalviatges.cat, a una pàgina web sí. que diu estalviatges.cat...
Estalviatge.cat, sí.
Sí, i allà registra. Jo, abans de trucar-vos de parlar amb altres, he mirat encara, perquè hi ha un pressupost d'un milió i mig d'euros dedicat a financiar el 50% d'un paquet turístic fins a un màxim de 150 euros. Hi ha un milió i mig d'euros destinats a això. Aleshores, abans de parlar amb vosaltres, he tractat d'inscriure'm, dic, a veure si vaig a dir coses, ja no està, ja s'ha assegurit el milió i mig,
sí.
però no. O sigui, encara existeix. És a dir, qui vulgui pot entrar, estalviatges.cat, i baixar-se el bo, i tindrà dret a aquest 50%
Perfecte.
Per fer un viatge a Catalunya fins a un màxim de 150.
Per tant, la idea és entrar al web estalviatge.cat, allí un s'ha de registrar, li donaran un bo, que per entendre'ns el que fa és pagar la meitat d'aquest cost d'un viatge combinat, i, per tant, com a molt, s'ingressaran 150 euros de descompte, oi que és això?
Correcte. I allà mateix, a aquesta pàgina web, existeixen, està un llistat d'agències de viatge, que ja veureu que, per sort, la nostra és la primera. Tu, Lleida, és la primera.
Per tant,
però, casualitat.
Lleida i tu, que és aquesta agència de viatges d'Os de Balaguer, liderada pel Jaume León, doncs és una de les agències que ofereixen aquest tipus d'escapades de caps de setmana, suposo, que em sembla que, excepció de Setmana Santa, eh? Per Setmana Santa no es pot fer, oi que no?
No, Setmana Santa no es podrà fer. Del 9 fins al 18 no es poden fer.
D'acord. Doncs encara hi som a temps, els oients que vulguin apuntar-se a estalviatge.cat, de gaudir d'aquest descompte de 150 euros per fer una escapada de cap de setmana a Catalunya, que se li subvencionaria la meitat del preu de l'activitat. Doncs moltíssimes gràcies, Jaume León. El Jaume León és el líder d'aquesta agència de viatge receptiva d'Os de Balaguer. Ja heu vist que també és guia del Museu de les Campanes, és president d'honor de la Confraria de Campaners, i per això hem volgut que ens expliqués aquesta trobada de campaners que enguany, excepcionalment, se concentrarà en només un dia, en el diumenge 24 d'abril, i hem aprofitat també per parlar d'ecoturisme. Jaume León, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i fins al dia 24. Us esperem a tots a Os de Balaguer.
Molt bé, i que sigui un èxit també el fòrum d'ecoturisme, i ens veiem el dia 24 a la trobada campanera. Gràcies, Jaume.
Moltes gràcies.
Fem ruta.
I al Fent Ruta, com cada mes, arriba el moment de repassar l'agenda, una agenda que ja cada vegada s'anima més, em sembla, Maribel, perquè abril vol dir activitats a dojo...
Com a Aigües 1000, Activitats 1000.
Activitats 1000, doncs va, endavant, explica'ns.
Molt bé, doncs molt bon dia a tothom. Un mes més ens tornem a trobar al nostre espai Traiem el nas per la finestra per explicar-vos i posar-vos al dia d'algunes de les activitats turístiques, culturals i esportives que el proper mes d'abril es duran a terme a la comarca de la Noguera i als seus voltants. En el programa del mes passat ja us avançàvem la programació de les representacions de la Passió de Cervera, una de les representacions més antigues d'Europa, ja que data de 1477. Tot i que diumenge passat ja van començar la temporada, aquesta continua durant tot el mes d'abril i, per tant, la podreu gaudir els propers dies 3, 9, 15, 24 i 30. Trobareu més informació de les sessions i els preus a la pàgina www.lapassiodecervera.com. I una altra representació històrica ben coneguda, encara que no tan antiga, ja que data de 1984, l'organitzen els de la Societat Sant Antoni Abat d'Anglesola, que són els que porten a terme, al poble d'Anglesola, un dels tres toms amb més participació de tota Catalunya. El carro del fato, les cavalleries amunt i avall, els crits dels traginers esperonant els animals, els guarniments, la vida i el color, són els trets que caracteritzen aquesta festa tan singular. Els dies 1, 2 i 3 d'abril, al poble d'Anglesola, s'hi fa de tot, i tot està relacionat amb el món del carro i dels tres toms. Demostració d'oficis, fira, gincames per als més petits i, sobretot, fesca i gresca amb la batucada, la xaranga, els concerts i el halo, amb esmorzars, dinars i sopars populars. Si no us ho voleu perdre, entreu a la web trestoms.cat i podreu consultar el programa d'actes d'aquesta 39a festa. Aquests mateixos dies, i aprofitant els tres tombs, des de l'àrea de turisme del Consell Comarcal de l'Urgell s'organitzen dues rutes guiades pels camps d'arbres fruiters al voltant del canal. Una, la del dissabte dia 2 d'abril, amb sortida des d'Anglesola, i la segona, el diumenge dia 3 d'abril, amb sortida des de Tornabous. Unes rutes per descobrir el paisatge florit de l'Urgell. Totes dues seran unes caminades d'uns 7 quilòmetres aproximadament per descobrir la floració, tot combinant caminada, paisatge, música i natura, amb l'objectiu de fer promoció del territori amb el fil conductor de la floració de les pomeres i les pereres, degudament acompanyats d'un guia especialitzat i amb acompanyament també musical a càrrec de Fratelli Lastrada. Les inscripcions són gratuïtes i cal fer-les abans del dia 31 de març a el correu electrònic turisme@urgell.cat. S'ha d'indicar el dia en què es vol fer la visita, el nom i els cognoms i la població de procedència. Cal que us porteu l'esmorzar, l'aigua i un calçat ben còmode. La sortida dels dos dies serà a les 10 del matí i els de l'Urgell us hi esperen amb candeletes. Canviant de registre, què us semblaria realitzar un tast de vins en un jaciment neandertal? Doncs des de l'Espai Orígens de Camarasa ens proposen la quarta edició d'una activitat força distreta per aquest proper diumenge, dia 3 d'abril. L'activitat porta per nom un tast de vins al Neandertal de la Roca dels Bous. Es tracta d'una ruta guiada amb tauletes pel recorregut que porta fins al jaciment de la Roca dels Bous. Aquest viatge ens descobrirà la forma de vida d'aquests homínids i el paisatge que l'envolta. I al finalitzar la visita es durà a terme un tast de vins de proximitat amb els nostres grans amics de celler de Rubió de Sols. La visita, amb el tast, es farà de les 12 del migdia fins a la 1 i mitja. El punt de sortida serà l'aparcament de la Roca dels Bous entre Sant Llorenç i Camarasa i té un preu de 16 euros per persona. La dificultat d'aquesta ruta és baixa i recomanen portar calçat còmode i sobretot mascareta. Com que les places són limitades, s'ha de fer inscripció per correu electrònic a espaiorigens@gmail.com o bé trucant per telèfon al 973 42 04 47 extensió 2. Per Setmana Santa, us podríeu escapar fins al Salí de Cambrils, on durant tota la setmana organitzen activitats per gaudir del paisatge, la història i la gastronomia. Aquestes salines se situen al capdavant d'un dels encavalcaments pirineus al Port del Comte, més concretament a Odèn. Al Salí, normalment ja es fan visites guiades tots els dissabtes i els diumenges, a les 11 i a les 4 de la tarda, però per Setmana Santa organitzen activitats una mica diferents de les habituals. Així, el diumenge 10 d'abril comencen amb la visita guiada del romànic a la Sal, on es visita el castell, l'església de Sant Martí i el Salí de Cambrils. La visita comença a les 10 i val 10 euros per persona. El divendres sant, dia 15, podreu gaudir d'un taller de sabons naturals a càrrec de Kijani Cosmètics. Aquesta activitat comença a les 11 del matí i val 15 euros per persona. I finalment, el dissabte dia 16 i el diumenge dia 17, podeu fer una visita amb tast de vins piteus i formatges. Aquesta visita amb tast comença a les 10 del matí i val 15 euros per persona. Totes les activitats necessiten reserva prèvia i podeu trobar més informació a la seva web salidecambrils.cat. Els de Catalunya Sacra organitzen pel dia 16 d'abril una visita guiada a la catedral de Solsona a càrrec del senyor Carles Freixes. Aquesta activitat comença a les 10 del matí i té una durada d'una hora i mitja aproximadament. És gratuïta, però necessita reserva prèvia, ja que les places són limitades. Trobareu més informació sobre aquesta visita i les activitats i matinals informatius que s'hi organitzen a la web cataloniasacra.cat. I finalment, el dia 24 d'abril ens torna a Os de Balaguer la trobada de campaners, recuperant aquest any sí la tradicionalitat i que celebrant ja la 34a efemèride, després d'un parell d'anys ben descafeïnats. Si voleu més informació de les activitats i del tradicional dinar fet per les mestresses amb més experiència del poble, ho podeu consultar a la web de l'Ajuntament, osbalaguer.cat. Us fem saber també que amb aquesta primavera el Centre de Dinamització de Tartareu ha reprès la seva activitat de visites de cap de setmana. El centre ofereix visites guiades els dissabtes i els diumenges de les 11 fins a la 1 del migdia. A més, la programació al llarg de la temporada inclou tallers temàtics i accions culturals i divulgatives adreçades a tot tipus de visitants. Està ubicat a l'edifici de les antigues escoles de Tartareu, que va obrir portes l'any 2012 i és un projecte de dinamització territorial que vol valorar i promoure el patrimoni arqueològic, paleontològic, arquitectònic i cultural del municipi de les Avellanes i Santa Linya. Aquest equipament està dividit en tres plantes. La planta baixa està dedicada a la paleontologia i els orígens de la Terra, amb un esquelet parcial d'un hadrosaure com a fòssil més destacat. També podem trobar una exposició sobre la prehistòria amb una representació de la cova Joan de l'Os, un dels jaciments que hi ha al municipi. A la primera planta es pot veure una altra mostra sobre l'època andalusí i fent referències a l'època moderna. I, finalment, la segona planta està dedicada a un espai polivalent, on es poden realitzar exposicions fotogràfiques i una sala d'actes. Podeu trobar més informació d'aquestes visites trucant al 973 45 40 04 o bé entrant a la pàgina web del municipi avellanes.ddl.net. I un altre punt on també es fan visites guiades cada dissabte i cada diumenge a les 12 és a Agramunt. Aquestes visites surten des de l'oficina de turisme situada a la plaça del Pou. Trobareu més informació perquè de tot el que podreu descobrir trucant al telèfon 973 39 10 89. Us volíem recordar també que amb el canvi d'hora també canvien els horaris de les visites al Parc Astronòmic del Montsec, a Age. Tornen les visites diurnes a les 6 i a 6:45 de la tarda i també tornen a estar disponibles les visites nocturnes d'observació a mitjanit, de les 11 fins a les 12. Trobareu més informació dels horaris, els preus i les modalitats de visita a la web parcastronòmic.cat. I per acabar, un últim apunt d'aquest mes d'abril. El Museu de la Noguera, en col·laboració amb l'Escola Pia de Balaguer, està treballant en la pròxima exposició que es podrà veure al museu, La Noguera, Terra Mística 432. Es tracta d'una mostra que va néixer de la coincidència de totes dues parts de treballar sobre les ermites de la comarca. En el cas del museu, es van plantejar fer una mostra d'aquest tipus després que durant tot el confinament molts ciutadans i ciutadanes s'adrecessin a l'equipament demanant possibles rutes per fer a la comarca. La selecció de les ermites l'han fet els alumnes de quart d'ESO de l'Escola Pia, que també n'han buscat la informació, una informació que més endavant es transformarà en exposició. A partir de la recerca dels alumnes, doncs, el museu farà una exposició que té per objectiu no només donar a conèixer les ermites de la comarca, sinó del que es tracta és de generar ganes perquè la gent surti al territori i conegui les ermites personalment. D'aquí que, juntament amb aquesta mostra, es preveu editar també un fulletó turístic a través del qual es podrà fer la ruta per les ermites que el públic podrà descobrir a l'exposició i que estarà formada per un total de 27, que comprenen diferents zones de la Noguera i que els alumnes han anat treballant en grups després de rebre l'assessorament de les tècniques del museu. L'exposició també vol posar un valor patrimonial sovint abandonat i molt desconegut al descobriment de la gent. 432 és el nombre exacte d'ermites que estan inventariades a la comarca de la Noguera. D'aquestes, un gran nombre d'elles són ermites perdudes enmig dels camps o de les muntanyes, algunes abandonades i d'altres que conserven la devoció popular en forma d'aplecs, goig, històries o llegendes al seu voltant. Els diferents confinaments de la població entre els anys 2020 i 2021 van fer que molts noguerencs i noguerenques descobrissin aquest patrimoni perdut o desconegut en sortir a passejar dins els límits territorials propis. La mostra s'inaugurarà durant el mes de maig i estarà oberta durant tot l'estiu. No patiu, que quan es faci efectiva us ho farem saber. I si us sembla de moment res més, fins aquí el traiem el nas per la finestra d'aquest mes d'abril. Us esperem, si en teniu ganes, el mes vinent al nostre espai. Bon mes i bona ruta!
Fem ruta.
Arriba el moment d'acabar amb el Fem Ruta d'aquest mes i abans d'anar-nos-en aprofitarem aquests darrers 3 minuts per fer un repàs ràpid de què ha donat de si el programa d'avui. Hem començat parlant de dues novetats literàries que s'acaben de presentar, vinculades amb el turisme quilòmetre zero que tant ens agrada el Fem Ruta. El Gerard Costa ens ha presentat el llibre de fotos en blanc i negre Balaguer desaparegut i l'Antoni Ortiz i el Paco Antillac ens han presentat el llibre A peu per Montdeví i altres serres de Ponent. També hem parlat amb el Jaume León de la trobada de campaners del tercer fòrum d'ecoturisme de Catalunya i de la campanya Estal Viatge. I amb la Marina Lee us hem avançat una proposta de ruta per descobrir els timons i les papallones a Castelló de Farfanya. Finalment, al treure el nas per la finestra, hem repassat l'agenda d'activitats des d'ara i fins a Sant Jordi, tant a la nostra comarca com als territoris veïns. Ens acomiadem l'equip del Fem Ruta, el Mingo i l'Oriol als controls tècnics i la Maribel Pedrol i qui us parle, el Jaume Marvà, als guions i la locució. En nom de tots, gràcies per ser-hi i que gaudiu del turisme de proximitat. Molt bona ruta.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.